altra cosa si no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquests que criminalitzen els immigrants.
Bé, Pedro Bé, que parla del compromís de Lleó 14 amb els drets de les persones migrants. Així hem arribat a les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Al dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts. En 73a hora de programa, continuem amb Joan Jiménez als comandaments tècnics i vos contam que sembla que tothom està pendent de com seran les noces de Taylor Swift, però sobretot com seran les normes que ella ha imposat.
Noces de la cantant Taylor Swift i del jugador de futbol americà Travis Kelce continua generant titulars abans, fins i tot, de celebrar-se. Segons diversos mitjans nord-americans, la parella prepara una cerimònia molt exclusiva a Nova York per el proper 3 de juliol, amb estrictes mesures de privacitat i contractes de confidencialitat per a tots els convidats.
Però el que ha despertat més debat és una norma coneguda com No ring, no bring, traduït literalment com vendria a ser sense anell, sense acompanyant. És a dir, els convidats fredins no podran dur una parella o un acompanyant en aquestes noces. Només hi podran assistir amb algú aquelles persones que estiguin o casades o compromeses.
La decisió ha provocat opinions molt diverses. Alguns convidats consideren incòmode haver d'assistir tots sols a un esdeveniment d'aquestes característiques, mentre que d'altres defensen que els novis tenen tot el dret del món a limitar la llista d'assistents i a preservar-ne la intimitat d'aquesta celebració. Més enllà de les noces de Taylor Swift, la polèmica ha reobert un debat cada vegada més habitual. És una qüestió de cortesia permetre un més un els convidats o són els nuvis qui han de decidir lliurement qui forma part d'un dia tan especial? Joana Maroto, Marta Garau, vos escolt.
Mira, abans a les 9 d'am, i ho tornem a dir i a repetir, que és una excentricitat, no? Però jo sóc pensant que en el final els nuvis són els que han de triar. Mm. Excentricitat o no són els que han de poder decidir qui va ser les seves noces, perquè després penses, te conviden a tu, Xisco Nadal, i tu hi vols anar en xarrupit o en qualque altre, que per ventura no és el rupit. Però per ventura, na Taylor no coneixen el rupit o no coneixen aquesta mesu que tu vols dur. Per què els nuvis han de pagar el plat i la festa en aquesta persona?
Però si és molt especial per tu...
Una cosa, te compres discurs.
No, jo no.
Te'l comp.
Jo no.
Però també, de la mateixa manera que Taylor Swift i tu mateixa podeu imposar els nombres que voleu que per les vostres noces, jo tinc el dret a dir no venc.
Exacte.
I, no.
Vull acabar. Vull veure quants diran que no a Taylor.
I quan jo t'hagi dit que no vull ni males cares, ni bregues, ni drames. Perquè no sé què passa darrerament, però tothom se pensa que casar-te te converteix en reina.
I que tota la resta
són súbdits i que tu has de com acatar, siguis d'acord o no, les normes que te diuen. No duguis nins, no duguis parella, no duguis una germana vegana perquè vull fer una barbacoa. I d'escolta, també sé que entendrà de dir-te enhorabona, que siguis feliç, però no tinc mai watch.
Ara has dit la paraula clau que jo volia dir. Moltes persones te conviden i ja no només a unes noces, a una festa o el que sigui, i te diuen, no hi volem nins. Clar, també, els pares poden decidir si anar o no anar en aquesta festa. Clar. Jo, per exemple, els meus pares en el seu moment varen ser convidats per un familiar a casa seva, a un sopar, i li varen dir, no podeu dur nins. que meva no tenien on deixar nens.
No van
dir, no anem a sopar. Clar. Per tant, tu després pots decidir. Però al final, qui t'ha de convidar també ha de decidir qui vol donar aquesta festa.
Sí, perquè després no sigui un drama, me referes.
No, evidentment.
Tens la sensació que darrerament, en compte t'es mantra aquest, que ningú pot dir res, que tot està prohibit, tot està censurat, i en realitat tothom pot dir el que li surti dels nis, però sí. 24 hores, 24-7, però el problema és que no mos agrada que mos repliquin.
Clar, xerrant de na Taylor i és una cosa excèntrica, perquè és na Taylor. Però clar, si després duim aquestes noces, o posant l'exemple...
però passa, noces, passa moltes noces,
unes
això.
Unes noces locals. Na Maria Antònia, abans de mo mare té el vídeo de les seves noces i la meitat de gent que va venir ja no estan separades. Això pot passar, però després pot passar també que no vist, i jo conec gent que li ha passat d'anar a convidar familiars de l'amic, d'escosí, d'espredides, tal, que han anat, quan han anat a convidar-los, no sabien en quina casa tocar perquè no sabien ni on vivien.
Una pregunta, quina, com si te comprassis una aspiradora, quina garantia donaríem a uns novis? Perquè també que no visc que paren tantes condicions, si no duren ni dos anys, jo vull que m'ho tornin a regal.
Però tu no te passa que...
I no només vull que m'ho tornin a regal, te diré més. Però vull que m'ho tornin a regal, vull que m'apaguin el que m'ha costat, les dues peces metge que a mi nova, i vull que m'apaguin el comiat de fadrí que vaig haver d'invertir 70 euros perquè tu nassis a un boi a passar-t'ho pipa.
O sigui, que tu clar, vols que
si
funcioni.
Si aquí tothom pot posar les condicions que vulgui, jo vull posar les meves. Si en dos anys no aguantau...
Ha tornat tot el cooperatiu
antic. Paga-me! I ja està. És que, de veres, arriba un punt de sa vida que dius ara anar unes noces quan una gincana. Escolta, queset, passeu bé i que no vols convidar la gent, no convidis. Però també que la gent te pugui dir, no m'interessa.
Te dic una cosa, ara mateix hi ha molta gent que segur que s'està plantejant... Sí, però ho has viscut com si fos una cosina teva, na Taylor Swift. De totes maneres, jo crec que ara mateix molta gent té aquest dilema. Què faig? Vaig amb aquesta persona que fa un any però no és un compromís seriós, vaig tota sola o tot sola a les noces. Jo sé que segur que més d'un té aquest dilema. A mi m'assembla, ho he dit a les 9 i ho confirmaré encara, un poc excentricitat, perquè a vegades no és el temps, no és l'anell, sinó el compromís que tinguis amb aquesta persona.
No, i que també tindràs de separar-te. O per anar a unes noces però resulta que perquè has sortit a una foto... no, és que ara que no te separes no perquè no t'estimis, no perquè en el llit no funcioni, no perquè... No me separ perquè vaig sortir una foto de ses noces de la meva amiga de Palafrugell. De veres, hem arribat a aquest punt que has d'anar a unes noces en qualcú que te durarà tota sa vida.
És el 3 de juliol a Nova York. No vull pensar, s'aturarà el món, perquè és vera que és una de les noces del...
Sí, i la comentarà, m'imagino, però això és un doll. Clar. Ja està.
És un doll i no sé per què tinc la sensació que és el primer dels dos que escoltarem les properes setmanes, perquè encara ens manca pràcticament un mes, i jo crec que començaran a sortir les excentricitats.
Tot i que jo faré un parèntesi, i jo, xerrant amb el meu ropit, lo típic que dius, si mos casam, la llista serà com molt grossa, jo li vaig proposar, no casat o no casat, jo li vaig proposar fer unes noces 50%.
Què suposa?
Que de tota la gent que coneixem, si som parella, només pot venir un dels dos. I que li
compti te vares marcar un Taylor Swift?
No,
home, en certa manera, però un pot semblar.
No, jo vaig ser molt més democràtic. Casats, no casats, compromosos, amb anell o sense. La meitat de sa gent. I així és una manera també de... Ah, que és un doll. I de lo mateix
és
que
una altra excentricitat, quasi igual que la de na Taylor.
Però això no ho farà a mi, però això estàvem estalviant per si mos quedaran qualque dia, podo convidar 300 persones. Clar, però això no m'ha cas.
Sense paraules. Qui sap si Xisco Nadal serà un dels que encapçali la secció de què parla tothom.
Tu estàs casada.
Jo sí.
Ai, de podràs venir a... en sa
sí,
teu home.
Sí, sí, tenc anell, tenc ring, o sigui que...
Si tens ring, pots brinc. Si per tant, ja està.
En tot cas, com dèiem, segur que tindrem més anècdotes de les que segura també seran una de les noces del segle. Però no parlarem ara de Taylor Swift, tenim altres qüestions que compartir. Ja som al mes de juny, torna una de les cites més importants del calendari reivindicatiu i festiu de la comunitat LGTBIQ+. L'Orgull 2026 arriba a les Illes, arriba a Mallorca i ho fa amb activitats repartides entre Palma, Manacor, Montuïri i el port de Pollença, amb una aposta aquesta vegada molt especial per la part forana.
La programació impulsada per Benamins inclou activitats esportives, culturals, educatives, reivindicatives que culminaran amb una manifestació el proper 28 de juny a Palma. A més, les darreres setmanes també ja han vist iniciatives com la celebració de l'Orgull a Sencelles, una mostra que el moviment cada vegada és més present fora també dels nuclis urbans.
Per parlar de tot això, convocam la nostra taula LGTBIQ+, d'aquest programa, l'activista Justi Soriano, que ja tenim aquí en nosaltres. Justi, com estàs?
Hola, bon dia.
I en remot tenim en Valeriano Rodríguez, presentador del podcast A qui li importa. Valeriano, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estàu?
Encantat de saludar-vos. Volia començar demanant-te en Justí i després en Embale exactament la mateixa pregunta. Fa uns anys semblava impensable parlar d'un orgull a municipis petits. Què significa que pobles com Sencelles, que el va celebrar la setmana passada, que ja du 6 edicions, Montuïri, Manacor, Pollença, etc., s'hagin animat a tenir el seu propi orgull?
Bé, jo crec que aquí hi ha moltes variables a tenir en compte i una d'elles, per exemple, seria que després del Covid hi va haver molt de jovent que va tornar a les zones rurals i, a més, que el temps va passant, les coses se van consolidant i cada vegada la societat és més acollidora amb aquestes coses. Després hi pot haver altres factors polítics en els quals prefereixo no entrar avui i però
sí, però en els anys 90 se vivia exactament un sexili que se deia, que era que quan tu eres LGTB optaves per, a l'època universitària, quan maduraves una mica i tenies un duret i te'n podies anar a viure fora, te n'anaves a una gran ciutat per viure des de la tranquil·litat, de l'anonimat, la teva sexualitat. Exacte. Aquest paradigma ha canviat. Ara hi ha molta de gent que des del seu poble mateix, jo ara penso en l'orgull de Felanitx, que també és una meravella, des del poble mateix, se celebren aquestes festes, tot el poble hi va i s'orgullosament tinca. Tothom els sent ja una mica com a part de les festes d'estiu, més enllà de que hi ha un component reivindicatiu, però també com un component lúdic que forma part ja del dia a dia del poble.
Exacte, sí, en aquest sentit. Jo crec que, com deies tu, abans escapàvem de les pobles i dels nuclis més rurals i ara aquesta situació pues, està canviant, no? Hi ha una acceptació més generalitzada i que això també fa que se puguin muntar aquests esdeveniments sense pràcticament quasi cap incident, la qual és una bona notícia.
Està bé que és gairebé cap incident, sempre hem de recordar que no hem de ballar la guàrdia, perquè quan sembla que tot està aconseguit és quan el dinosaure d'aquell conte de Monterosso se desperta, no? Vale, Diana, tu que no te perds cap orgull, ja sigui de ciutat o de poble, què en penses d'aquesta oclosió que hem viscut d'orgulls arreu d'aquest arxipèlag?
Bé, jo penso que és una cosa molt important, que està molt bé. Està molt bé que tothom pugui tenir el seu orgull, que no sigui només a la ciutat, que a la ciutat ja sigui a Palma o que, com abans, com antigament estàvem acostumats, que l'orgull se feia només a Madrid, a Barcelona o a Eivissa. Ara, que els pobles hagin, que els pobles tinguin aquesta iniciativa, aquest orgull, aquesta festa per col·lectiu, per aquesta reivindicació perquè sigui el col·lectiu, és molt important per tenir-nos a tots junts, tant siguin associacions, entitats, les persones de dins del col·lectiu, i que tothom faci qualque cosa important, que no sigui només un dia de festa, que sigui una cosa lúdica, com abans has dit.
Valeriano, l'orgull és festa, òbviament, però també és reivindicació, i això no ho podem oblidar. Quan hi ha gent que assegura o que afirma que ja s'ha aconseguit la igualtat, que mos indica iniciatives com aquesta sobre la necessitat de continuar ocupant l'espai públic?
Què mos indica? Bé, directament jo diria que per què no tenim l'orgull hetero, bàsicament? Perquè una persona hetero no se sent senyalada si va de sa mà amb la seva parella, perquè ningú li fa cap prejudici si li dona un petó a la seva parella, sigui home o sigui dona, si ets hetero. Perquè jo afortunadament he tingut molta sort, no he tingut cap agressió homòfoba, però hi ha molta gent que per ser homosexual o transsexual o dins del col·lectiu queer han tingut qualque objecte de risa, prejudicis, etc. Per això se fa un dia de l'orgull LGTBIQ+, que és el 28 de juny, i bé, se manifesta durant aquest mes en diferents festes. Però sí, sí que és important que la senyalització...
Però parem mentida, que encara ho han de subratllar, també. Vull dir que...
No, i a més, ha explicat perfectament en Valeriano un argument, perquè moltes vegades hem sentit això. I per què no un orgulletero? Ho has explicat perfectament.
Perquè és orgulletero, és la resta de... És a dir, el col·lectiu LGTB s'ha agafat el mes de juny, que evidentment, com que s'ha de celebrar a diferents indrets, abarca un mes sencer, però és que és orgulletero sexual, és la resta de l'any, perquè, com deia Valeriano, no tancar-se sense anar més lluny. Fa 2 mesos hi va haver una agressió.
Exactament.
A Pere Garau, a un placer, que va tenir un incident amb un altre company, i el van acabar topant i insultant-lo, i a les totes, bàsicament, els insults no eren beneit, no eren baix, no eren gras, no eren curt, sinó que és que eren insults homòfobs. O, per exemple, un gimnàs de ciutat també hi va haver una agressió homòfoba, i són res, dues pinzellades que han passat en només un mes i mig a un lloc on és Europa...
Se suposa que hi ha
Europa tranquil·la, Europa que té un dret, Europa que té una legislació, no vull pensar en els llocs on no tenen precisament aquesta protecció.
On te sancionen o te empresonen.
Si me permetiu dir una cosa, tenim que tenir en compte que cada vegada, en el que duim d'any, aquestes agressions són provocades per persones cada vegada més joves. Ve a ser el que va passar fa unes setmanes a Formentera, o a Sevilla, o a València, que eren pràcticament menors d'edat els agressors.
Una vegada més, la importància de fer pedagogia, i no s'estima allò que no se coneix, i un mes com el de l'orgull serveix per donar a entendre que hi ha una realitat diversa, on tothom té dret no estimar, perquè tornant sempre a lo d'estimar, no és estimar, la gent té dret a ser, punt. I un pic que ets, ja decidiràs si estimes o no estimes, o si senzillament vol tenir diferent company de llit, que també és un dret totalment legítim. Ho dic perquè a vegades ens basem molt en el tema de s'estimar, i sembla que si no estimes no tens dret a ser, i són dues coses diferents. Clar, parlant de reivindicar, justiu, demanava a Maroto, ara en Valeriano, l'orgull combina celebració i reivindicació. No sé si creus que la societat entén aquesta doble dimensió, o encara mos quedem només en la part festiva. Ho dic perquè hi ha vegades que prenen-se orgullosament Tinca, que té molt d'èxit. Clar, tu veus allà gent que tu intueixes que no acaba d'entendre de què vas truï, però com que veu una barra, diu, m'hi tornaré a fer un combinat. Clar, són dues coses diferents. Per una banda, està molt bé que la gent vagi a fer un combinat a l'orgull, però per una altra, també una mica de background no hi seria de més.
Sí, a veure, això és un tema bastant interessant i que dona per molt de temps, però sí que és vera que moltes vegades solem sentir aquest comentari de és que mira com van, no? És que hace falta ponerse así.
És que van com volen.
Hace falta ir medio desnudos por la calle. Clar, les preguntes a dins la comunitat heterosexual, que és un 90% de la població, o sigui, disparant una estadística molt, molt poc concreta, se fan moltíssimes festes de poble, moltíssimes festes a discoteques, moltíssims esdeveniments on la gent fa coses prescudes, no? I ningú va pensar això. És a dir, que realment el que horroritza no és el fet d'anar mig despullat, sinó el fet de que hi hagi el component homosexual, no?
No, i que també, per exemple, la Marta Garau, ella no representa a totes les dones cis hetero de l'univers. Ella pot anar hortera, que no hi va mai, pot anar fet una porta, que no hi va mai, i ningú dirà, ai, aquestes heteros, que no se saben vestir, o que no se saben maquillar. Com gosen sortir en el carrer d'aquesta suerte, que diria mo mare. Però no ho diran de totes, ho diran només de Negarau. En canvi, sembla que si una persona del col·lectiu LGTB surt quan li rota, representa a tota la resta del col·lectiu, quan en realitat només se representa a tu mateix. També hem de començar a entendre una mica que jo som jo i les meves circumstàncies quan jo Ortega i Gasset, i que no tenen perquè, encara que la nostra lluita sigui comuna, jo no som el teu representant, ni el d'en Valeriano.
Sí, que de fet això és una cosa que ha sortit molt enguany, no? Que hi ha moltes persones, inclús dins la comunitat, que diuen... A mí el orgullo o el movimiento LGTBI no me representa, ¿no? I és com, bé, però és que nosaltres no som una agència de talent ni som el teu representant artístic. És a dir, realment el moviment és un moviment històric i té que veure moltíssima gent amb moltes opinions diferents. Que això també és una cosa que s'ha de remarcar.
Ara, i de jo cada sí que... vegada més, perquè abans, quan parlàvem d'orgull o de col·lectiu, quasi que sempre ens referíem a col·lectiu homosexual, però com que hi ha tanta diversitat, i de cada vegada més, ja hi afegim el col·lectiu de lesbianes, el col·lectiu de...
transsexuals, intersexuals, queers, és a dir, és cert, no binaris, hi ha tot un paraigo, Celestí, va, Celestí, Justin, en Celestí, és cap vespre de temps, una abraçada. No, no, és que clar, ara el meu cervellet ha creuat dos noms, Justin, t'ha de dir que hi ha una diversitat de cada vegada més àmplia, que és com ha de ser.
Exacte, i bàsicament, pues, això, no, nosaltres no som els representants de ningú, i vull dir, som, en tot cas, una comunitat, no?, que se representa a si mateixa. I aquí jo crec que jo personalment faria més èmfasi, especialment a l'època històrica, a la que estem, que s'està atacant molt a les minories per donar-li s'ocupa qualcú dels problemes que hi ha, que n'hi ha, i que hi ha crisis molt constants, a més, i dificultats econòmiques, també. I s'està intentant donar s'ocupa a les minories, no? Se mos està assenyalant a nosaltres com és que hi ha una gayificació de la societat. Jo he arribat a sentir coses així, no?
Que m'avisinones per anar-hi de visita, bàsicament.
Sí, exacte. I clar, en aquest sentit, pues, jo considero que aquí pues, és bastant complexa, i en tot cas mos hem d'unir a dins la nostra diversitat, no?
Avui parlàvem de que hi ha una diversitat d'orgulls. No volien deixar de parlar un tema com és que una influencer, una coach, serà jutjada per delicte d'odi per teràpies de conversió. Valeriana, tu ho deies, que de vegades diuen que ja està tot aconseguit, però en realitat encara tenim personatges com aquesta influencer que serà jutjada, que és allò que sabia que s'hauria de fer en tothom que intenta fer teràpies de conversió, i en aquest serà jutjada per delicte d'odi. Com valores aquesta notícia?
Molt important i molt positiva. Jo crec que tot delicte d'odi cap a qualsevol persona, però si hem aconseguit els drets i hem aconseguit el que ens puguin defensar perquè ens facin odi, prejudicis i qualsevol agressió física o verbal al col·lectiu LGTBIQ+, ho hem de denunciar. I sobretot, reconversió, lo de la reconversió. Bé, ojalá fuera monja, pero no lo soy. Això no hay por dónde cogerlo, por así decirlo.
És molt
greu. Jo ho veig molt, molt bona notícia.
S'enfrontarà al banquet dels acusats per respondre per articles i vídeos d'anys enrere. Alguns se remunten a l'any 2022 i el que fa és patologitzar, perdó, quan fa patologia, ara m'enfolies la paraula, el que és l'homosexualitat. O sigui, com si fos una malaltia.
Considerar-ho com una malaltia.
Exactament.
I, a més, un altre aspecte, i és que estem l'any 2026, ja s'ha demostrat que l'homosexualitat, com bé deies, no és cap enfermedat, i això és com un pic a mi, i crec que li ha passat a moltes persones que tenen discapacitats o enfermedats cròniques, que els diuen que hi ha un curander, no?, que vas allà i pagues tot bés, i tot s'il·lusiona a sa vida, no? I ara me sap greu perquè se vos queda gràcia que ens ho aferrada tot el dia, però és que això és una qüestió de ziguidi-badigui-bum, pum, i arribes allà i ja t'han canviat l'orientació sexual. Doncs pues no, això no funciona així. Igual que si ets heterosexual no pots anar en aquesta coach, que per cert li podrien consultar a si també fa canvis d'heterosexual a bisexual, i... clar, això no funciona així. És que no funciona així ni biològicament, ni psicològicament, ni psiquiàtricament.
El que me sorprèn és que no han tancat encara la seva pàgina web. Clar, perquè si total aquesta persona s'ha de seure al banquet dels acusats, si això és qualificat com a delicte d'odi, la justícia hauria de ser més ràpida i el manco tancar la pàgina web, perquè mentrestant això segueix afectant a moltes persones, no? No fa falta fer-li publicitat ni el nom, perquè és evident que no ho necessita. Estic molt agraïda a Justia Valeriano per aquests minutets de conversa. A tots dos, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Menys si podem seguir avançant.
Moltíssimes gràcies.
Però
però de bon de veres, que no només el que diuen el paper.
Saps l'orgull que n'hi ha per tot arreu. N'hi ha la ciutat, a Manacom, on tu iri, a Port de Pollença, Felanitx, és a dir, que Ferreries farà el seu primer orgull enguany a aquest poble de Menorca. Per tant, tothom repartit en aquesta arxipèlag, que en aquest mes de juny trobarà la seva oportunitat per poder reivindicar el dret a ser, que és allò important. I quan t'has de dir el que deies, que dius, ai, és que l'orgull no me representa, és que no t'ha de representar. El problema és que hi va haver un col·lectiu de gent que se va deixar tocar la cara perquè aquesta gent que ara no se sent representada per l'orgull pugui gaudir d'aquests drets. Perquè aquests drets no varen venir de l'aire del cel. Com vendria, ho he dit sempre, tenir una miqueta de memòria d'aquells que ens varen precedir en qualsevol camp i en qualsevol història, i varen defensar-nos i varen lluitar per nosaltres, que ara el que hauríem de fer és honorar, en certa manera, que és aquest llegat. Però bé, un
ja
mes
lo darrer,
per celebrar-ho.
I me permeteu, perquè a mesura que m'estic endinsant en aquestes pàgines que encara no estan censurades i encara no s'han retirat de la xarxa, és una vergonya que se qualifiqui com a toc homosexual, com si fos un trastorn obsessiu compulsiu, no? Que crec que és una nomenclatura molt poc apropiada, no?, per una pàgina web a l'accés, a l'abast de tothom. És, sens dubte, un gest molt, molt denunciable. Moltíssimes gràcies a tots dos, de tot cor.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Bon cap de setmana a tothom.
Petita pausa per publicitat, torna'm tot d'una. Nothing seemed the way it used to be. And in the glass I saw a strange reflection. Was that lonely fellow really me? Those were the days. El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
A IB3 Radio tú tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I 32 minuts, moment per celebrar els 50 anys de l'agrupació Aires de Pagesia de Sant Joan.
Molt m'agrada un garrobet perquè té fruita tot l'any. Quan li duien ses d'enguany, ja té ses de l'any i ve. Ja té ses de l'any i ve.
Aquest cap de setmana, Aires de Pagesia celebra els seus 50 anys d'història amb una gala molt especial a la plaça de la Constitució de Sant Joan. Serà una trobada de música, de ball, de records i també de futur, perquè aquesta agrupació, fundada l'any 1976 per Carles Costa Salom, continua ben viva i amb noves generacions disposades també a agafar el relleu.
Durant aquests anys, durant aquests 50 anys, Aires de Pagesia ha duit el ball de bot i la música tradicional mallorquina arreu de Mallorca, de l'Estat i fins i tot arreu d'Europa, convertint-se en una de les entitats més representatives de Sant Joan i del Pla. Per parlar-ne, connectem ara en Antònia Costa, presidenta presidenta d'Aires de Sant Joan, Aires de Sant Joan, no, Aires de Pagesia, que pertany a la agrupació cultural, en el Centre Cultural de Sant Joan. Antònia, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Gràcies també, per convidar-nos.
No, gràcies a vosaltres. I també saludem a Ana Maria Montserrat, company, que ella és vicepresidenta del Centre Cultural de Sant Joan, al qual pertany precisament aquesta agrupació. Maria Montserrat, com estàs?
Gràcies per sortir i per poder estar amb vosaltres.
No, nosaltres encantats de celebrar aquests 50 anys de la vostra agrupació, aquest dissabte Festa Grossa. Quan pensau en aquell grup fundat l'any 76 per en Carles Costa i comparau en sos Aires de Pagesia que han arribat en el segle XXI, què és el que més vos emociona d'aquest recorregut? Antònia, començaré per tu.
Ai, bé. El que més emociona és que encara estan funcionant. Que pareix fàcil, però mantenir una agrupació durant 50 anys té el seu mèrit. I hi ha molt d'esforç i la col·laboració de moltes persones que han fet possible arribar en aquest moment. I això és el que m'emociona més.
Mira, és que justament darrere les xifres, que dèiem 50 anys, també hi ha persones, com tu deies, i també moltes històries, anècdotes, vivències. Què ha fet possible que aquest projecte hagi arribat fins aquí? Més enllà també d'en Carles Costa, que anomenàvem abans.
Jo diria que tots. Diria que tots. No, el que també és cert, que hi ha un parell de persones que som els que fa més anys que estem implicats. Evidentment, una d'elles són jo. I després hi ha Ana Maria Montserrat, és un altre element fantàstic que fa una feinada i gràcies a ella feim moltes d'activitats. I després també hi ha la part dels músics, que hi ha músics que primer eren balladors i llavors van passar a ser músics precisament per cobrir la manca d'aquesta part de l'agrupació. I jo no vull deixar mai de banda els joves. El futur d'una agrupació sempre són els joves. I també crec que són molt importants.
No, i que ara tenen moltes de ganes, perquè
s'ha posat... No, ara t'ho anava a dir, és que està més viu que mai, sí, el Ball de Bot entre els joves. O sigui, que és una molt bona notícia que hi hagi aquest relleu generacional.
Sí, és molt important, això.
Clar, Maria Montserrat, ara en Antoni te definia com un dels elements aglutinadors també d'aquest Centre Cultural de Sant Joan, on teniu un munt d'entitats culturals, no només hi ha Aires de Pagesia, també teniu els Dimonis de Sant Joan, els Diables de Sant Joan, els Corps de Sant Nofre, és a dir, que sou una associació ben vitanca i que sobretot allò que feis és transmetre el que seria la cultura popular del municipi de Sant Joan. Com s'aconsegueix que tantes generacions, perquè teniu grans, joves, més joves, més petits, més grans, s'apuntin a totes les activitats que feis?
Mira, nosaltres el que feim és que, jo sempre he dit, Aires de Pagesia i el Centre Cultural som una gran família, perquè ja quan jo vaig començar amb 4 anyets, els pares ens acompanyaven, germans, fills, i ara aquesta gent que ve... i té fills, que o van a socórrer foc infantil, o venen a ballar en l'escola de ball de Ball de Bot, i han passat, hi ha una generació i la gent l'estima. Per tant, som una agrupació que coses per WhatsApp avui això, doncs pues, tothom acudeix. La veritat que jo ve amb una paraula, som una gran família.
I aquesta gran família aquest dissabte fa una festassa. Com serà aquest trull que heu armat, perquè no només hi haurà els Aires de Pagesia actuals, sinó que tothom que forma part de l'agrupació formarà part també d'aquesta celebració dels 50 anys.
Sí, en Antònia vàrem començar, que enguany celebràvem els 50 anys, i ja vàrem començar a fer un fogueró per Sant Antoni, que va venir, varen fer un glosat i va tocar també Aires de Pagesia, i després varen pensar si aglutinar Aires de Pagesia en totes les associacions que tocassen o ballassen, tocassen i cantassen, més ben dit, a Sant Joan. Me varen posar en contacte amb elles i totes les associacions de xirimiers està tirant una cançó amb aires de pagesia, la coral de Sant Joan, el coro parroquial, la coral de la tercera edat, Ànimos Ferrec, i també tenim en Nofre, que també és organista, també s'ha volgut juntar amb nosaltres. Per tant, tota aquesta gent ha volgut perdre un poc de teu temps per aprendre una cançó del nostre repertori i així tocar conjuntament amb aires de pagesia.
Hi haurà de tot.
És que en tot estruïque a Sant Joan fan ganes de mudar-s'hi.
És que ha dit que músic, cantaire, xeramiers, antics membres, generacions molt diferents, escors de diferents corals, no?, que també s'han sumat en aquesta festa. Que vos agradaria que sentís el públic que vengui en aquesta gala tan especial per vosaltres?
Mira, jo just veure nosaltres, en Antònia, hem fet un programa i primer hem fet que la primera cançó serà la foto de Sant Joan, que la ballarà la família d'en Carles Costa, que en Antònia, la seva filla, juntament amb el seu germà, el teu net, ballaran el primer ball i després seguirem amb un total de 15 balls i anirem alternant. I tocarà aires de pagesia i després els altres serà conjunt amb aquestes corals que han anat dient, que són de totes de Sant Joan, i després han convidat tots els balladors que han passat aquests 50 anys i també cada ballador actual balla en sols que va començar, Per tant, ha estat molt emocionant aquests assajos que hem fet prèviament.
I, Antònia, durant aquestes 5 dècades, jo ho deia sense introducció, heu actuat a Mallorca, a diferents punts de l'Estat i també a Europa. No sé quins records vos han deixat aquestes experiències fora a casa, perquè si una cosa uneix, també és anar de viatge en grup i aires de pagesia, si una cosa ha fet, ha estat trascar món.
Sí, la veritat és que a viatjar, vàrem viatjar bastant i hi ha viatges que els aduïm a dins el coret. Vàrem anar... El primer viatge a l'estranger va ser a Alemanya, a la fira del vi d'un poble que es diu Bingen. Després vàrem anar a la Vall d'Aosta, a Itàlia. Després un festival folclòric a Polònia, allà on ens vàrem donar el primer premi de ball i de vestuari. I després vàrem anar a França, a la zona de Tsur, de vora el País Basc. A tots aquests viatges sempre hi ha hagut anècdotes, sempre han tingut moments molt guapos, però també ens ha hagut qualque moment més complicat, però el que queda a dins el cor són els bons moments i els records, imatges, entorns preciosos, diferents a el que nosaltres estem acostumats a veure, i això sempre mos han duit, i també bons amics des d'aquells puestos.
Si haguéssiu de triar un valor que pugui definir l'esperit d'aires de pagesia durant tot aquest mig segle, men quin seria? Comença per tu, Maria.
Jo per jo és, ja vos ho dic, és que és d'amistat i família. És que per jo sempre ho dic, ets la meva segona família, perquè... Primer la meva família, però després sempre pels primers dies de pagesia per davant. Aquestes setmanes han estat setmanes de fer feina i juntament, i la veritat que és així.
I Antònia?
Sí, el mateix. De fet, entre els participants, els components d'aires de pagesia, tenim una relació quasi familiar. No som família per res, som del mateix poble, però no som família. Però la nostra relació, clar, va començar de millor en els 10 anys o més o manco, i des de llavors sempre fent activitats junts, anant de viatge junts, això uneix molt. I tenim molt bona relació entre tots.
I com que jo cercava una nova família, ja me direu com ho he de fer per apuntar-me a Aires de Pagesia i poder anar per Itàlia, per Polònia i per tot, que viatjar i ballar són dues coses meravelloses. Maria Montserrat, Antònia, per molt d'anys, per 50 anys més d'Aires de Pagesia, enhorabona per tota aquesta trajectòria, per haver aconseguit també reunir a tanta de gent i que tot cristal·litzarà aquest dissabte, ho dèiem, a Sant Joan, on hi haurà festa grossa amb balladors d'ara, balladors de sempre, també moltes corals, Ànimos Parla, que és a dir, que serà una festa memorable. Una abraçada molt forta a totes dues.
Igualment, moltes gràcies.
ja saben què fer aquest cap de setmana. Es dissabte, Marta Grau, t'esperam.
No, i m'ha encantat sobretot la implicació de les dues, no?, amb el Ball de Bot. És, sens dubte, un vincle molt fort que avui hem volgut compartir. 11 i 42, uns consells més.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassà. Una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
És un somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit, en la narració de Marta Sampas.
Os esperam a Son Moix!
I també a IB3 Ràdio.
Gol!
En un divendres d'emocions amb Esports 3 en joc.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
I 45, parlant de plantes. Fixeu-vos, però, d'aquestes plantes que ens alimenten, aquestes que també a vegades ens curen i formen part del nostre paisatge quotidià, però també han estat protagonistes de mites, de rituals, de creences que han marcat des de molt de temps enrere la història de la humanitat.
Així és, des dels boscos sagrats de l'antiguitat fins al vi, l'encens, el blat o les figueres venerades per diferents cultures, la relació entre el món vegetal i la espiritualitat és molt més profunda d'allò que podem imaginar.
Precisament d'això parla aquest llibre que en Xisco ja vos mostra aquí, El jardín de los dioses, el nou llibre de la biòloga i divulgadora Aina Erice, que explora com les plantes han influenciat d'alguna manera en les religions, en les tradicions i també en la manera com els humans hem intentat donar sentit al món. Una mirada fascinant que combina ciència, història, antropologia i també natura, i que avui volen descobrir de la mà de la seva autora, que és Naina, que ja tenim aquí en altres. Com estàs? Bon dia.
Beníssim. Moltes gràcies per haver-me convidat.
A tu per contestar i per venir, no?
Per va dir que sí.
Per va dir que sí, exacte. I per dir que
si vosaltres me decís ben.
Lo dejo todo. Bé, Aina, anem per feines. Què te va dur a investigar la relació entre les plantes, les creences religioses de diferents cultures i tot això que ara explicaven, no?, que és molt fascinant, però que també és molt ampli.
Moltíssim, moltíssim. A mi, des de fa molta estona, bé, clar, nosaltres aquí bevem d'una matriu religiosa cristiana dins les tradicions, de les famílies, i tot això, clar, deixa una petjada. Però a part d'això, a mi, l'aspecte no únicament material de lo que podem fer, de com les podem emplear, sinó allò que va un poc més enllà, és com component immaterial de les plantes, sempre m'ha interessat moltíssim, perquè el trob fascinant. Allà on és molt fàcil veure per què has empleat una planta per menjar-te-la, perquè és comestible, vamos, perquè una planta s'ha convertit en protagonista d'un mite, d'un rite, això de vegades no és tan immediat. I aquest puntet de misteri, d'intriga, sempre m'havia fascinat, de dir, com és que se mos ha acudit venerar o convertir una figuera en un objecte o un subjecte, segons en aquell demanis, de veneració. Aquest punt, els misteris sempre m'han agradat, supòs, i d'aquí hi ha l'arrel, crec, del meu interès en aquest tema.
Clar, a mi m'agrada molt una cançó de Xaloc que diu et convid per Sant Bernat perquè ets guapi falaguera i amb un brot d'ofabaguera mon amor t'he declarat. En quin moment o quan varen començar a utilitzar ses plantes, ses flors com a símbol d'amor? Per dir, t'estim tant, a mi mai ningú se m'ha declarat amb un brot d'ofabaguera, però he de dir que amb una rosa et sí. Per tant, en quin moment ses plantes, ses flors, varen passar a formar part d'aquest imaginari amorós?
Clar, reivindicant, per cert, escolta, per què no? Perquè Sant Valentín també se regalin ofabagueres en lloc de només roses.
Però, per favor, visc que és ofabaguera, i després, quan passi el que hagi de passar, fas un pesto, i ja tot suma.
Exacte, i l'amor alimenta, també.
Tot engreixa, no?
Exacte. No ho sabem, i probablement no ho sapiguem mai, perquè si ho penses bé, pot ser que això, nosaltres existim, almenys els primers fòssils que tenim, que diguis, són d'Homo sapiens, que són nosaltres, són de fa 300.000 anys. Això és moltíssim de temps, i durant la major part de la nostra història no tenim dades que mos permetin saber mem què fèiem. Ja no dic com mos vestíem o que menjàvem.
Per què
molt
utilitzaven les plantes?
Exacte.
Per exemple, tu que has duit ara una branqueta de romaní, jo record fins i tot la meva predina mesclat amb esperit, ajudava, no?, quan tenies dolors musculars, per exemple, no han d'anar tant enrere.
I podem pensar que en un món allà on no hi ha totes les certeses científiques i tota la capacitat de crear models científics per analitzar i donar explicacions únicament materialistes en els fenòmens, antigament, l'alcohol de romaní, o soli de romaní, perquè abans de l'alcohol hi havia soli, perquè l'alcohol vol una tecnologia molt més sofisticada. Soli, en canvi, és molt més fàcil d'aconseguir. Els perfums eren tots amb oli, i els perfums eren medicinals, i la medicina era espiritualitat, perquè les enfermetats no eren només bacteris i virus, que d'això sabem només des del segle XIX.
Que interessant.
Antigament eren olis perfumats i infusions i oracions.
Mira, i ara que dius això, no?, que de mos alimenten, mos curen, ara tu fas referència a tot això, però és que fins i tot hi són presents les nostres rondalles mallorquines, i fins i tot, i ara me permetreu que greni un poc cap a casa nostra, en el meu poble fan una fira dedicada a les herbes.
Oh, saúva.
Saúva. Clar, també molta connexió en sa bosc, en sa comuna, en ses plantes medicinals, no només en sa romaní, en sa murta, que també és essencial, no?, fins i tot.
I aquí se posa de manifest importància d'un element, això, l'aroma, que és essencial i que la murta aquí té una sèrie de tradicions, però te'n vas arreu del Mediterrani, allà on creix la murta, i te trobes que a l'antiga Grècia tenim constància de misteris o religions mistèriques, cultes mistèrics iniciàtics, que els hi posaven corones de murta a les persones que volien entrar. I una connexió amb la divinitat de l'amor, Afrodita, ja que abans comentàvem de plantes i amor, que era molt forta i que estava dedicada en aquesta divinitat. I les ofrenes en els déus tenien corones de murta.
Estic pensant, Sònia, que és un treball d'investigació brutal el que has fet com a etnobotànica, perquè, clar, has d'anar molt enrere en el temps, no?
Sí, tot el que se pot. I, a més, en el temps i a l'espai. Perquè una cosa fantàstica que jo trobo que tenen les plantes és que és molt fàcil veure com es vera que són molt diferents si canvies de cultura a cultura, te'n vas a Austràlia i te trobes maneres de pensar, d'interpretar el paisatge i de viure-lo molt diferents de les que trobes aquí. Però determinats impulsos, determinades necessitats són exactament les mateixes. I les plantes, moltes vegades, canvia la planta, però la relació no. I això te permet donar-te en compte de que la família humana som molt diversos, però a la vegada tots un.
Clar, en aquest sentit, la fitologia, que és la ciència que estudia les plantes, s'ha interessat molt per aquests remeis casolans que tenen aquest punt màgic i aquest punt místic. De fet, sí. aquesta casa fa una sèrie d'anys va fer un programa meravellós amb en Marc Moll, on també participaven a Fanny Pons, que es deia Herbes Màgiques, on venia a ser una mica com a Televisió Espanyola tenia la botica de Chumari.
Sí.
El que passa és que aquest home feia servir altres coses que no eren plantes, ampliar una mica més, però en Marc se centrava molt en plantes perquè és un expert, és un dels millors que tenim aquí en aquest arxipelat nostre. I clar, també hi ha hagut aquesta connexió tel·lúrica, si m'apures, màgica, però també molta cosa de tenir cura. Quan no hi havia medicina, les plantes, aquesta fitoteràpia, era allò que tenia la gent més a l'abast, i cada poble tenia una dona, normalment, que era la que sabia de l'alquímia d'aquestes plantes, com mesclant una miqueta de farigola amb un plot amb una miqueta de romaní i, jo què sé, dues bolles de camomilla, això t'anirà bé per el mal de queixal.
Aina, són els orígens de la farmàcia, en realitat.
Essencialment, sí. Avui en dia pensam que... De fet, jo sempre record que quan... Jo he estat en una altra vida educadora ambiental per nins. I quan venien els nins i treballava amb plantes medicinals...
En una altra vida pensava que havies fet una regressió i ho tenies tan clar, però quan t'has dit educadora ambiental, dit, no m'ho sona molt segre de nou.
No. Jo havia pensat el mateix.
He dit, parla d'ella abans de dedicar-se a ses herbes. Ho he trobat meravellós.
Sí.
Ai, no, que no sabia de quin jardí mos dues. I nosaltres no. De cap.
I no, però record que venien els nins i jo els hi demanava quan, per intentar entrar en el tema de les plantes medicinals, els hi deia, i quan en coneixeu qualcuna? I tots, no, jo m'hem pensat, oh, bé, quan teniu mal de panxa, a ca vostra, que vos donen. Hi havia molt de nins i classes que deien, dal city, jo, no era això el que jo cercava. No vos donen camomilla, ja. Però, clar, és que abans des dal city hi havia la camomilla.
No, és que per aventura és això, ara mos passa qualsevol cosa i tot d'una anem a la farmaciola a cercar un ibuprofè, un paracetamol, un dalsi en el cas dels nins, i per aventura hi ha aquella infusió que tenim també guardada a casa que mos pot... ajudar a no tenir aquest mal de panxa.
Aina, ens queda un minut. Dim-nos per què és interessant el llibre, perquè jo tinc la sensació que hi ha com un ressorgir de les plantes medicinals, hi ha molt d'interès, gent que aposta més per un altre tipus, no?, de medicina.
Ara que som a la fira del llibre, per què tothom ha d'anar fins diumenge a qualsevol paradeta que hi hagi a la plaça d'Espanya de ciutat o a les altres illes, arreu de les llibreries que trobin, a cercar aquest llibre?
Jo crec que qualsevol persona que digui, ostres, tenc escuquet de ses plantes i de s'espiritualitat, de ses dues coses plegades, o només d'una per a l'altra, me genera curiositat. Acosteu-vos-hi, llegiu les primeres pàgines, i si vos ressona qualque cosa, jo vos convid a que continueu.
Diu-mos quina és la teva planta de capçalera, aquella que no te falla mai.
Oh, és molt difícil aquesta. Depèn del moment i depèn de l'estació de l'any. Però ara jo trobo que en el juny no podem no mencionar l'herba de Sant Joan, que mos acostam ara en el solstici i que és una herba remeiera i màgica per excel·lència.
Aina, estem fascinats amb el teu llibre, ho compartim aquí a pantalla, que és Jardín de los Dioses, que mos fa descobrir, no?, la nostra flora, totes aquestes plantes, herbes medicinals, que precisament Aina fa ressorgir i sobretot que són tan ancestrals. Moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta proposta.
Moltes gràcies per haver-me convidat. Encantada de dur-lo aquí amb vosaltres.
Tot d'una, els esports. Cisco Ribas, bon dia. Actualitat esportiva d'avui divendres.
Bon dia. I de començar parlant de futbol sala, perquè ahir l'Illes Balears Palma Futsal va anar a la pròrroga en el tercer partit dels quarts del final del play-off pel títol de Lliga, i finalment a la tanda de penals els d'Antonio Vadillo es varen imposar i varen avançar així a les semifinals per aquest play-off de títol de Lliga, en què s'enfrontaran a tot un os com és el Pozo Múrcia. També en futbol, passam ara de futbol sala al futbol, Leo Romana ahir va debutar a la selecció espanyola en l'amistós contra l'Iraq. Leo, que forma part dels nou jugadors de suport a la selecció espanyola, va disputar els darrers de 8 minuts i es va convertir així en el primer jugador eivissenc en jugar en la selecció espanyola. I avui Somos viurà un partit ben especial, ben important, ben emocionant entre Espanya, la selecció femenina, contra Anglaterra, i la selecció de Sonia Bermúdez comptarà fins a 4 jugadores mallorquines, Cata Coy, Patri Jarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales. Un partit que podreu seguir per IB3 Ràdio en directe.
Pues escoltem tot d'una, Xisco, que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies.
Repassa el contingut del programa al dia, començant per Menorca. Clara i Mami, bon dia.
Bon dia. Avui, divendres, al Dia Menorca, ens farem ressò de les reivindicacions dels treballadors i treballadores del transport sanitari de Menorca i que han convocat diferents aturades durant el mes de juny. En conversarem i en ratllarem amb la delegada del sindicat USAN, Marina Sánchez. Després us presentarem el nou disc que ens fa especial il·lusió de la formació menorquina Suc i Sopes, tercer disc, i el presenten aquest dissabte en el seu públic a Ciutadella. Farem una entrevista amb Jasmine Oliver, la cantant de la formació, i també el bateria del grup, en Miquel Gomis, que el tindrem aquí als estudis d'IB3 Ràdio a Menorca. És divendres, per tant, farem un repàs per la crònica social menorquina amb el nostre company, en Silvia Pons.
Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana. També per Nieves García, amb l'actualitat a Pitiuses. Bon dia.
I a Marta i Donaltos, avui començarem el programa parlant de llibres amb la recomanació que aquesta setmana ens fa la bibliotecària Joana Guirado. Després, el músic i productor Vicent Pere Navarro ens presentarà les novetats d'un dels seus projectes, Louis Lyon, que comparteix amb Antonio Blackstad, perquè avui estan d'estrena. Més tard ens posarem al dia de l'actualitat esportiva amb el nostre company Raül Medrano i acabarem repassant l'agenda cultural i d'oci pel cap de setmana amb la nostra companya Ivonne Araño.
I Jaume Noguera, amb els continguts del Dia Mallorca, també a punt de començar. Amb què mos sorprèn?
Bueno, malauradament començarem amb una mala notícia. És que l'esplet de Malda de cada vegada va de rota batuda. El canvi climàtic, la competència externa, la falta de relleu generacional, la Malda mallorquina... No hauríem de menjar més, perquè és tan nostre com la nostra pròpia illa. Després, sense deixar la natura, parlarem amb el GOP, és el seu president interí. Què ha passat en el GOP? S'han dividit, ha dimitit la directiva. Com pot ser que una entitat tan important com el GOP hi hagi divisions? I per acabar, en Xavi Oliver, en el seu món de paraules i món de músiques, avui mos durà fins al Brasil, com a Gagota d'Ipanema. Sí, sí.
En Xavi sempre és una caça de sorpreses. Aquí durà avui, sabem? Podem donar alguna primícia?
No, tota la música brasilera, des de Sepultura, Antonio Carlos Jobim, de tot.
Es queda que se noti.
Els Ratos de Porau, es queda tot al Brasil.
Que se noti
també.
Que és cap de setmana, també.
Sí, senyor, exacte,
o sigui,
música.
Música molt ballable. Que tinguis tu també, igualment, un bon cap de setmana, Jaume Noguera. Nosaltres posem punt i final d'aquest programa. Tornem dilluns a partir de les 9. Gràcies, com sempre, per seguir-nos.